Volem parlar de medi ambient. Anem cap a la costa, anem a la platja, perquè la manca d'abalisament al nostre litoral ha produït que es reduís la distància entre embarcacions i banyistes. Amb barques passant per alt la distància mínima per fondejar respecte a la costa, de 200 metres, i altres que navegaven per la zona de banyistes fins a la riba, en la majoria dels casos, això sí, respectant la normativa, és a dir, a velocitat moderada, fins a 3 nusos, com a velocitat màxima, i navegant de forma perpendicular a la costa. En tot cas, no és habitual veure aquestes imatges amb banyistes i barques tan pròxims uns als altres quan som a les portes de juliol. Per això saludam el conseller de Medi Ambient, Antonio Jesús Sanz. Conseller, benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, Pepo, bon dia a tothom.
Bé, és el que es pregunta la gent. Per què no està l'abalisament encara?
Bé, s'ha d'explicar també com ha estat. L'any passat va acabar l'anterior licitació d'aquest tipus de contracte. L'expedient de licitació del nou contracte de balisament es va començar el 17 de setembre de l'any passat i estàvem pendents de poder fer tots els tràmits per adjudicar-ho. Hi ha uns tràmits de publicació tant al BOIB com al BOE, com al Boletí Europeu, com al Diari Oficial Europeu. I amb tot el tema de la Covid no ha pogut ser possible fer totes aquestes publicacions, llavors no s'ha pogut fer l'adjudicació. I com tampoc no tenien clar quins eren els períodes ni els terminis que anaven a tenir, quan ja s'ha aixecat tot, sí que hem començat per fer un contracte menor ràpid per poder fer l'abalisament per ara per a l'estiu i estem esperant poder tenir-ho enllestit. Ja estan tots els tràmits fets, només falta... Sabem que la nova llei de contractació pública no obliga a que es tinguin més d'un pressupost d'empreses que es dediquin a això. No obstant això, sí que recomana que es trobi l'oferta més avantatjosa per l'administració. Llavors, els tècnics estan treballant i esperem tenir notícies avui o més tard demà de l'abalisament. Esperem poder enllestir-ho ja.
En el millor dels casos, quan podria ser una realitat l'abalisament a les nostres platges?
En el millor dels casos podria ser que avui tinguéssim ja el que seria l'adjudicació d'aquest tipus de contractes, sinó avui demà. Esperem que aquesta setmana, no te vull dir avui, espero que sigui avui, però no puc ben assegurar-ho, i seria que ja començarien a instal·lar-ho directament. Sí que s'ha demanat que sigui d'aplicació immediata i llavors tenen uns dies per tal d'anar fent-lo en totes les zones que s'han decidit per part dels serveis tècnics del Consell que ens ha de ficar.
Jo sé que és molt delicat posar un termini, però bueno, podem arribar a pensar, per exemple, que la setmana vinent ja es començarien a instal·lar aquestes boies?
Si estigués aquests dies adjudicat, seria abans. Seria només estigui adjudicat ja començar a instal·lar-lo.
Després deu tardar uns dies, no?
Això sí, tenen com fins a un màxim de 14 dies per tenir tot l'abalisament de totes les zones de l'illa enllestit.
A quan sortirà, més o menys, per quan s'adjudicaria aquest contracte?
Sincerament, crec que el preu de licitació crec que està vers els 30.000 euros, però no t'ho dic de cap ara mateix.
Aproximadament, 30.000 euros, només per aquest estiu, perquè és un contracte menor, no s'ha pogut fer un contracte major, diguem-ne.
No, no s'ha pogut pel tema de la Covid. També al plenari vam rebre una pregunta per part de l'equip de l'oposició i se'ls va contar el mateix, que ha estat una qüestió de que la Covid no ens ha permès fer el tràmit de fer una licitació per més anys, que no sigui un contracte menor, sinó que fos una licitació oberta, però no ha pogut ser per això.
On hi haurà abalisament? Calassaona, Ses Illetes...
Sí. Calassaona, Ses Illetes, crec que Escaló ja hi ha i també es ficarà alguna cosa, a la part de mitjorn també hi ha, a la part de llevant... Realment les zones que ja hi ha hagut d'abalisament
altres anys,
sí, tornaran a tenir aquest any.
La línia d'abalisament, similar a la de l'any passat, diguem-ne...
El que s'estableix per la línia és que ha de ser a 200 metres de la costa, en les zones en les quals hi ha una platja, i han de tenir uns canals perquè puguin les barques que siguin petites i que hagin d'entrar, puguin entrar per aquestes zones. És molt important recordar que dins de la zona d'abalisament no està permès cap activitat que no sigui el net de les persones. Només es pot nedar. No es poden fer esports aquàtics, no pot haver-hi motos nàutiques, no pot haver-hi windsurf, per exemple, dins de la zona abalisada.
Bany i prou.
Exactament.
Clar. Com a conseller de Medi Ambient, no? Què opina quan veu aquestes barques? Enguany, amb la crisi de la Covid, no s'ha pogut fer aquest contracte d'abalisament, però veu una barca que està fondejant a poquins metres de la costa.
Ens van arribar queixes a la conselleria i el que vam fer, com vèiem que no teníem acabat tot el que era, perquè el contracte menor no només fer el contracte, ha d'haver-hi també uns plecs que determinin com ha de ser el servei i s'ha hagut de fer uns plecs ad hoc especialment per aquest estiu perquè no seran els plecs de la licitació grossa. Això és el que ho ha demorat. No obstant això, s'ha parlat tant amb la Guàrdia Civil de la Mar i ens consta que la setmana que estan fent, no es poden dir els dies, però s'està estan fent inspeccions aleatòries i la setmana passada va haver-hi una inspecció conjunta entre els departaments d'inspecció, policia local, guàrdia civil, i en la qual es van aixecar un munt d'actes de sanció també a prou de vaixells que hi eren a la zona on no pertocava.
Per haver fondejat massa pròxims a la costa.
Per haver fondejat on no estaven, per no tindre els papers que s'han de tenir, i això sí que és veritat que és important també que se sàpiga que la Guàrdia Civil de la Mar també està actuant, perquè l'abalisament és una recomanació molt important que considerem que és necessària a la nostra costa per la pressió que hi ha al nostre litoral, que la solució final vindrà quan aconseguim lo que seria gestionar o regular tot el fondeig a tot el litoral de l'illa de Formentera, i mentretant l'abalissament és una solució amb la qual poder donar seguretat als banyistes i un bon servei a tots.
Recordem, les embarcacions han de fondejar almenys a 200 metres de distància de la costa quan aquesta és arenosa i almenys a 50 metres de la costa quan aquesta és rocosa.
I sempre en zones en les quals no hi hagi posidònia. Molt important això.
Bé, per ser respecte ara que parlava de Saunió, l'altre dia en la intervenció el Llorenç Córdoba també recordava que encara no estan desplegats tots els socorristes a les nostres platges. Per exemple, Cala Saona no té socorristes. Se sap quan hi haurà més desplegament de socorristes?
Sí, hem parlat amb el departament que ho du, que aquest any és la Conselleria d'Interior. En aquesta legislatura no està en aquesta, però sí que estan treballant perquè estiguin segons necessitat, i crec que està just en estipe que estiguin ja mateix.
Bé. Bé, d'altra banda, conseller, aprofitem que el tenim aquí, perquè també volíem parlar amb vostè sobre un tema que preocupa l'illa, preocupa els veïns d'Escamarí, i ens consta que també li preocupa a vostè, perquè el passat mes de març impulsà l'aprovació a la Comissió Balear de Medi Ambient d'unes mesures correctores per les molèsties que genera la subestació elèctrica d'Escamarí. No obstant això, a principis de juny, la mateixa Comissió de Medi Ambient decidí suspendre les restriccions de remors que s'havia establert, com dèiem, impulsades pel Consell de Formentera, fins que es resolgués el recurs que havia presentat Endesa. Entre aquestes mesures hi havia la instal·lació de 4 punts per mesurar els valors sonors de la subestació elèctrica, si realment feia tanta remor com per vulnerar la llei. Ara bé, com en el ple del passat divendres, encara s'aprovà una, en el ple del Consell Insular, ens referim, s'aprovà per unanimitat que els tècnics del Consell puguin realitzar aquesta tasca de supervisió, de regulació del so. A veure, anem a pams, conseller. D'entrada, el que apareix és que el malson dels veïns d'Escamarí no s'acaba mai.
Sí, no, va començar ja fa molt de temps i no s'acaba mai. Ara mateix el que tinc aquí, el que tinc és el que seria l'índex de l'expedient complet de Camarí fins octubre de 2019.
Això és només l'índex?
Sí, l'índex, 16 pàgines. 211 documents de comunicacions entre els veïns, els consells, la Direcció General d'Energia, Canvi Climàtic, Comissió Balear de Medi Ambient, expedients sancionadors, mesuraments de renous. És un tema que du molt de temps. La veritat és que els serveis tècnics de la Conselleria de Medi Ambient del Consell de Formentera duen molt de temps fent una tasca molt, molt, molt intensa amb tot el tema de Camarí. S'han enviat molts de comunicats a totes les direccions pertinents, i sí que és veritat que gràcies a tot això l'any passat, revisant tot el tema de l'expedient, vam trobar una escletxa o un punt del qual no quedava clar, i va ser gràcies als serveis tècnics. Els ha de dir públicament que de veritat que és una grandíssima tasca, i perquè estan damunt d'això. Quina va ser aquesta escletxa? Bueno, resulta que per aquest tipus d'activitat hi havia, pues, havia una comunicació que no tenen llicència d'activitat, com va explicar el director de la Comissió Balear de Medi Ambient, sí. El president, perdó, de la Comissió Balear de Medi Ambient. Aquestes activitats no tenen el que es diu una llicència formal d'activitat.
Aquesta activitat vols dir la subestació elèctrica?
Exactament, la central tèrmica. La central tèrmica de Camarí disposa d'una autorització ambiental integrada. La darrera que tenia datava de 2013, que tenia unes consideracions. Aquesta autorització, a més, va rebre una modificació o una integració en la qual tenia una turbina, o sigui, la turbina que té, i després s'havia fet una modificació com per unes turbines més noves. Per això mai es va poder enllestir per una mancança pressupostària que va arribar amb tota la crisi i tot el que hi havia.
O sigui, la llicència integrada mediambiental de la tèrmica no reflectia la realitat.
Exactament, això va ser. Què passa? Que com és una activitat potencial contaminadora de l'atmosfera, han de tenir una autorització que es diu APCA. Però l'autorització APCA ha de fer referència a la llicència d'activitat o autorització integrada que reflecteixi el que té realment.
Però no ho tenia realment.
No tenia realment inclosos els generadors. Llavors, amb aquesta informació, que sí que es va tenir l'any passat, quan estava, perquè s'havia de fer la renovació de l'autorització APCA, que venia d'abans. Aquesta autorització és una autorització que es signa directament per la Direcció General d'Energia, i el que es fa és, el que es va fer és, es va fer, hi va haver-hi debat, hi va haver comunicacions amb la Comissió Balear de Medi Ambient, d'escolta, és que si no tenim una cosa enllestida no pot tenir l'APCA. On està? I llavors va poder, parlant amb ells, es va arribar amb el compromís, el Consell els hi va demanar que l'autorització, que es demanasse una modificació de l'autorització ambiental integrada d'aquesta central tèrmica, en la qual s'inclogués els 12 generadors de GESA. Estàvem molt contents el mes de març, la veritat, perquè s'havia aconseguit un bon punt en el qual hi havien, a part de tot, de moltes mesures, molts de nivells limitatius de renous i de fums i de vessament d'olis i de activitats que es podien fer dins, de reparacions, d'un munt de coses, el punt 9.3 d'aquesta autorització el que establia era uns nivells de renou molt restrictius, la veritat, però similars als que han d'haver-hi a una zona residencial, a lo que seria el voltant del polígon on es troba la central tèrmica de Camarín.
Molt bé, si això ho impulsa el Consell, diu, escoltau, aquí es pot fer remor fins a aquest cert punt, perquè és el que marca la llei.
El Consell impulsa aquesta modificació. Aquests nivells els estableixen els serveis tècnics de la Comissió Balear de Medi Ambient. No és el Consell que estableix aquests nivells. El Consell demana a l'òrgan competent que estableixi alguns nivells i els que arribin, la veritat que estem d'acord amb ells i són els que es donen en aquesta, que és la proposta que hi ha al plenari, que és aquesta taula que et mostra.
Això s'aprova al març.
El 3 de març. El plenari del 3 de març de 2020 s'aprova aquesta autorització ambiental integrada. GESA va presentar un recurs. La veritat és que hauria estat millor que en el subcomitè que hi ha abans del plenari de la Comissió Balear de Medi Ambient GESA s'hagués pronunciat, que això no estava d'acord, no es va pronunciar, era present i no es va pronunciar, però sí que és lícit també, i sí que va presentar un recurs després d'aquesta aprovació. Aquest recurs està en tràmit, i llavors, mentre en el recurs el que fan referència és que aquests nivells són massa restrictius i es podria produir un zero energètic a l'illa de Formentera.
O sigui, si complim la llei, podem desabastir l'illa de Formentera.
Sí, un poc seria, ficat en termes dicotòmics, sí que seria així.
Home, és de bojos això, conseller.
Realment és una qüestió de crear un munt de normatives. Què van fer com a Consell? Perfecte. Si el que tenen, nosaltres hem d'acceptar també els drets que el de totes bandes. Bueno, hi havia una integrada. Realment la queixa que hi ha de GESA és que aquests nivells eren massa restrictius. Pues van presentar una esmena al plenari de la Comissió Balear de Medi Ambient en la qual es deixava aquest punt 9.3 amb la mateixa redacció, però es llevaven els nivells de renou i se feia referència als nivells establerts per la normativa vigent. Llavors, el que aconseguíem era que els punts de mesurament de renou hi estiguessin instal·lats en continu, que era una de les mesures que sí que necessitàvem per també saber el que tenim ahí.
O sigui, davant d'aquest recurs de GESA, entenc que el que es va intentar impulsar des de Formentera era, bueno, doncs, deixem estar el tema dels límits de remou, però seguim amb els punts de mesurament.
Deixem estar els límits de renou mentre es resol el recurs.
Exacte.
No, és important matisar-ho. Nosaltres estem convençuts de que fa falta que hi assisteixin uns nivells de renou, que també fica que mentre no estiguis mapa de renou. L'illa de Formentera va redactar un principi de mapa de renou a l'any 2009, però aquest mapa de renou actualment no té validesa perquè hi ha hagut molts de canvis a l'illa, sí. I sí que ens van recomanar, en aquesta autorització també, ens van impulsar a que facéssim nosaltres un mapa de renou, la redacció d'un mapa de renou. I estem en procés de redacció. Havien començat, amb el tema de la Covid va haver-hi uns problemes administratius amb els quals no podia ser. Un d'ells va ser que la mateixa empresa que ens anava a fer el mapa de renou també estava fent mesuraments per a GESA, llavors no havia... Era una qüestió de que aquest...
Hi havia un conflicte d'interessos.
Exactament, no se podia... Llavors, ja està, no passa res. I, a més, hi ha una altra cosa. El mapa de renou ha de tenir una validació de la informació que es té. En el moment en el que estàvem fent la redacció d'aquest mapa, o l'inici, no havíem fet res més, no podia ser que... No sabíem si el mesurament real que podíem fer aquest any o la validació de lo que estàvem fent teòricament anava a ser realment el que tenim. Llavors es farà en un contracte un poc més llarg per poder fer uns mesuraments de més d'una temporada almenys i que el mapa de renou sigui més ajustat a la realitat de Formentera. Amb la nostra esmena es va presentar això, la sorpresa va ser que aquesta esmena no va ser acceptada per la Comissió Balear de Medi Ambient i llavors es va quedar refusada, realment.
Una esmena que, en definitiva, el que deia era, no es controla el... O sigui, no s'han de complir els límits del so mentre no resolgui aquest recurs de GESA.
No s'han de complir aquests límits, sí, que GESA alega que són massa restrictius.
Exacte. O sigui, diguem que ho posàveu fàcil a GESA, però això sí, deixem els 4 punts de mesurament per saber el que hi ha. Uh-huh. I això no es va acceptar.
No es va acceptar en aquest plenari. Bueno, pues, no s'accepta, llavors el Consell, en aquell moment... Bueno,
qui és la Comissió Balear de Medi Ambient?
Bueno, la formen un munt d'òrgans de tota la comunitat autònoma. Entre ells estan... Bueno, cada Consell determina qui és el representant en la Comissió Balear de Medi Ambient. En el cas del Consell de Formentera, el representant titular soc jo mateix com a conseller de Medi Ambient. Sí. També està el director general d'Energia, estan de saltes consells...
Decepcionat, conseller, amb algú en particular de la Comissió de Medi Ambient perquè no acceptassin aquesta esmena del Consell de Formentera?
Realment em vaig quedar bocabadat. No va ser un plat de bon gust perquè dius, ostres, és que el que estem demanant realment és que continuem mesurant.
I res ahí, més.
Res més. Ahir el que demanaven això no va sortir endavant, però bueno, el que van fer és acceptem, òbviament, el que diu la Comissió Balear de Medi Ambient, és una qüestió com pertoca, però sí que continuem fent feina, per això duim al ple una altra via per tal de poder desplegar-ho des de nosaltres mateixos. El Consell de Formentera sí que ha parlat amb els vecins durant tots els darrers mesos sobre aquests límits de renou. Una de les coses que hem fet és aprovar al plenari aquest desplegament d'una part de la llei de contaminació acústica perquè puguin tenir els nostres tècnics formats i acreditats per part de la Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears i, a més, també fer el desplegament de tot el que pertoca. Si no tenim els tècnics encara formats, el que farem serà fer-ho amb alguna empresa externa que ens ajudi a fer els mesuraments si no tenim. També és cert que després d'aquest plenari la Comissió Balear de Medi Ambient es va mostrar un suport verbal del que estava passant i sí que ens han comunicat verbalment que se té la intenció de ficar punts de mesurament, com ens va dir l'altre dia també a l'entrevista, que se té la intenció de ficar-los. No obstant això, nosaltres estem fent també la nostra via paral·lelament per si no arribassin, no per desconfiança, sinó per si no arribin, per lo que siga, perquè sí que és veritat que estan fent obres, estan fent ara mateix una obra que no s'havia fet abans i estan fent una obra dissuasòria dels renous. Esperem que sigui una mesura que sigui ajudi als vecins, però independentment sí que hem treballat per als nous.
Però és que, conseller, això, o sigui, com a ciutadà costa d'entendre, no? Si la Comissió Balear de Medi Ambient, d'una banda, no aprova una esmena del Consell de Formentera que deia d'establir punts de mesurament i després verbalment diuen que sí que posaran punts de mesurament. Sona una mica camelo tot això, no?
No vull fer un judici de valor. No crec que...
si és que al final és el propi Consell de Formentera qui ha de buscar la porta del darrere per autoritzar els seus propis tècnics,
bueno,
per mesurar.
Són més vies. Al final la qüestió està en buscar més vies que el que t'he dit, amb tot el que s'ha fet, hem de continuar fent vies. El Consell de Formentera sempre ha estat al costat dels vecins. Hi ha hagut molts d'expedients i ara estem en el punt en el qual ja havíem aconseguit una integrada, tenim una porta nova amb la qual estem treballant i una és la dels renous. Hi ha una altra amb la Direcció General d'Energia i Atmosfera, amb Naito Urresti, que em consta que sí que s'estan fent campanyes de mesurament de la qualitat de l'aire. Es va pactar l'any passat que aquest any tindríem 3 mesuraments i un d'ells seria... S'anaven a fer 4, però per causa de la Covid hi ha hagut un que no se podria fer. I llavors s'ha fet en 3 punts. Un ha estat Sant Francesc, un altre és Sant Ferran, que es veu que Joan Castelló i Guas es veu que hi ha una furgoneta amb unes antenes en una estació de medició de gasos, i aquesta estació de medició de gasos també ja anirà a la zona de Camarí a mesurar. Estem ara ja fent els darrers tràmits perquè vagi a fer un mesurament de la qualitat de l'aire d'aquella zona.
Bé, conseller, quin és l'horitzó que vostè veu per la tèrmica de Formentera i pels vecins d'Escamarí?
L'horitzó, la veritat, jo tracto de pensar sempre en positiu i tenim ara mateix bones notícies que també es van parlar al plenari de passat divendres. Es va aprovar pel Consell de Govern la declaració d'interès autonòmic de lo que seria la subestació de Formentera o el conegut com a tercer cable. Això vol dir que es poden avançar molt més tant els tràmits com tot el que sigui necessari perquè aquesta subestació estigui ingestida i, bueno, ja s'ha comunicat que potser per al 2022 tindrem aquesta subestació. Aquesta subestació és la solució perquè no només farà possible que la turbina de l'estació de Camarí pugui estar aturada, que només quedi com a reparada o canviada o com puguin fer-ho com un punt de seguretat per si de cas, sinó que a més amb els cables que venen amb 132 kilovolts que venen per la mar i haurà, bueno, ens han comunicat que pot ser i arribin fins a un 70% d'energies renovables. Això vol dir que Formentera serà més renovable encara, només amb l'energia que ens arribarà per aquest tercer cable.
Bé, tercer cable, que en principi que 2022 començarà l'obra, si tot va bé.
Bueno, sabem que acabem de terminar el cable que unia Menorca amb Mallorca. És una obra molt semblant, la que s'ha de fer aquí a Formentera, i els terminis estan. Ara mateix estan fent actuacions amb Red Elèctrica, estan fent actuacions ja al terreny on va la subestació. Estan en contacte constant amb el Consell, amb totes les àrees implicades, perquè sí que hi ha un interès. L'interès autonòmic no només és un paper, és un interès real, que es vol que aquesta subestació estigui en marxa el més aviat possible. Esperem que en aquesta legislatura pugui estar engestida.
Bé, i ja per acabar, conseller, ahir penjàvem al Facebook una imatge del cap de setmana d'Escaló de Sant Agustí. Segur que la va veure allà a la paperera, plena de bosses de fems, no sé, ja sense entrar, perquè va haver-hi un debat profund sobre si eren residents o no residents, o navegants, o turistes de peu, els que hi feien aquella brutó. Com ho veu? Qui n'opina? Com es pot evitar allò?
Bueno, es pot evitar amb que la gent ha de tenir consciència de que els residus han de ser on pertoca. Ara mateix amb la Covid, una de les tasques que van fer des del principi d'aquesta crisi, des de la Conselleria de Medi Ambient del Consell, i a més parlat amb tot l'equip de govern, és la redirecció dels recursos que teníem per tal de modificar el servei, i ahí ha estat l'empresa també que ha estat molt disposada a fer-ho, per tal de fer les mesures que havien de fer. Esperem poder tenir aquestes retornar al servei habitual demà, dia 1 de juliol, reprendre el que seria tot el servei habitual que tenim, a excepció d'una cosa, el tema de, i ens sap molt de greu, però el tema de l'orgànica no podria, aquest any segurament no podrem fer-la igual, perquè totes les plantes de cribatge o tractament manual, que és com es faria a Formentera, estan aturades. Llavors, el tema de l'orgànica segurament aquest any no es faria recollida, perquè per qüestió de encara estem en una alerta sanitària i el residu orgànic és un possible focus d'aquest tipus de residu, i estem ara mateix treballant amb això. Ens agradaria poder fer-ho, sí que hem fet mesures també, hem pres mesures perquè tota l'orgànica que sí que tenim i que s'està tractant allí, que està terminant de fer-se el tractament, sí, no molesti els veïns, que també és una qüestió que sabem que ja existeix. S'ha adquirit per part del Consell uns elements mitigadors o desodoritzants per tal de que tot el que hi ha d'orgànica no afecti a la zona. No són emmascaradors de l'olor, sinó desodoritzants, que elimina l'olor. I també s'ha treballat amb la Direcció General de Residus per tal de veure si podem rebre, hi ha unes línies d'ajuda a nivell tant estatal com europeu per a accions d'aquest tipus, i per a veure si podem fer una planta d'orgànica amb la qual aquest tipus de coses sí que es podrien fer d'una altra manera.
Tot seguit seguim parlant de la central tèrmica de Formentera, però això sí, ara amb els veïns, amb la Lina Mayans de l'Associació de Veïns d'aquesta zona de Formentera. Conseller de Medi Ambient, Antonio Jesús Sanz, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Pepo.
I us recordem que el supermercat És Bàsic ara no només el trobareu a Sant Ferran, sinó també a Sant Francesc, a l'avinguda Porto Saler número 28, amb els preus de sempre, amb fruites i verdures, embotits i formatges i carns al tall. No us ho perdeu. Supermercat És Bàsic a Sant Ferran i ara també a Sant Francesc, obri tots els dies, diumenges i festius. I'm the very best I can. The world won't get no better if we just let it be. Na 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 na. The world won't get no better. We gotta change it now, just you and me. Up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hair. They don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? Wake up all the builders, time to build a new land. I know we could do it. We all lend a hand. The only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out. They do it every time. The world won't get no better if we just let it be. No, 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 no. The world won't get no better.
change it, just you and me. Change it, yeah, change it. Can't do it alone, can't do it alone. Need some help, y'all, y'all. Can't do it alone, can't do it alone. Yeah, yeah. Wake up, everybody. Wake up, everybody. Need a little help, y'all. Yes, I do. Need a little help. Say it, boy. Need some help, y'all. Change the world.
Nou i 41, 4 i 41, seguim a Escamarí parlant de la tèrmica i ho feim ara amb la secretària de l'Associació de Veïns d'Escamarí, amb la Lina Mayans. Hola, Lina, benvinguda a Radio Illa.
Bon dia, Pepo.
A veure, anem a PAMS. El passat divendres vam entrevistar el senyor Antoni Alorda, president de la Comissió Balear de Medi Ambient, que fins a l'estiu passat, segons va assegurar, no coneixia la problemàtica dels veïns de la subestació d'Escamarí. L'escoltam.
De la comissió, la veritat és que no havíem tingut coneixement d'aquestes queixes en el funcionament de la central fins a estiu de l'any passat, en el qual van ser insistents.
Us va sorprendre aquesta afirmació?
Molt. No diré una miqueta. M'us va sorprendre i m'us va fer enfadar molt, les dues coses. Vale? Perquè no sé si és que aquest senyor no s'ha preocupat de fer la seva feina i informar-se del que passa. No sé si és que mos està fent quedar per, no sé, vull dir entre cometes, que ningú s'ho agafi malament, però com un poc tontos, però mos va sorprendre moltíssim. I te puc dir que entre tots els veïns que estem alrededor de la subestació, s'enfado és molt gros.
Perquè vosaltres ja havíeu fet arribar aquesta problemàtica vostra, bueno, des de fa anys, entenc, no?
A veure, pensa que l'associació es va muntar en el 2007, arrel d'aquest problema que teníem en Gesa. Abans de muntar-se l'associació, el dia 4 de setembre de 2006, en Mariano i na Rita ja varen posar actes de denunci, que no les va tramitar llavors, el que era l'Ajuntament de Formentera. Les van tramitar directament agents de Medi Ambient del Govern Balear. Aquestes actes estan sellades, estan registrades, allí on poses part de diligència, poses registrar la presente acta i remitir-la a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral. Aquest expedient va ser contestat pel Govern Balear, tenim el registre de sortida. Vull dir, que te diguen que no tenen constància i que no n'han sentit a parlar és molt... Pareix cachondeo, ho vaig a dir així perquè no puc dir d'una altra manera.
Bé, quina és la problemàtica que teniu els veïns d'Escamarí? Jo crec que val la pena recordar-ho, no? O sigui, què significa viure vora de la subestació?
Mira, en dues paraules és un infern, vale? Quan hi ha la turbina, te vibra tot, hasta els mobles de dins que teua. Quan hi ha els motors, ho has de tenir tot tancat perquè hi ha fum, hi ha renou, hi ha gasos. Ara damunt, Gesa porta des del mes d'octubre o novembre, Déu dur, amb obres. Han tirat almacens, estan reconstruint, estan picant ferros. Ahir parlava amb Rita i me deia que una retro estava picant ferros dins una calaixa i va estar des de les 3 fins a les 4 i mitja. Vull dir, no sé, pareix que estem en un lloc molt tercermundista, estem en un lloc que és completament turístic, està envoltat de 4 grossos grups d'apartaments, i res, aquí no se pot descansar. Vull dir, podríem dir que és el segon nucli turístic de Formentera, i estem deixats de la mà de Déu, i que després arribi aquest senyor i te molli aquestes declaracions de que no tenen constància, no sé, m'ho ha agafat a tots molt... per sorpresa i m'ho ha indignat a prou.
A veure si ho expliquem bé, Lina. El que tenim entès és que durant les èpoques de menys demanda la xarxa de Formentera s'alimenta amb el flux elèctric que arriba a través dels dos cables submarins des d'Eivissa, no? O sigui, suposem, el gener, no? O el febrer. En canvi, durant els mesos de temporada turística, ara ja estem començant a entrar, s'ha de complementar la generació energètica o amb la turbina que data dels anys 60 del segle passat, alimentada amb dièsel, o amb els grups electrògens que s'instal·len durant l'estiu per reforçar la producció. Normalment durant l'estiu són els grups electrògens, no? Els que estan actius, i la turbina es guarda per a altres ocasions en què s'ha de necessitar un suplement. Moltes vegades perquè es fan alguna intervenció, algunes obres a Eivissa, alguna subestació d'allà, i llavors no arriba prou flux a través del cable submarí i llavors s'engega la turbina. Això passaria més aviat a l'hivern. Aquestes instal·lacions, resumint, doncs, fa anys que provoquen importants molèsties als veïns de la zona. Què demaneu, vosaltres?
Demanem poder viure com viu tothom. Vale? Jo que me diguen des de GESA o facin unes al·legacions que aquests quatre punts de mesura no se poden posar perquè ells no poden garantir, que no ho poden garantir, que es renou siga per davall dels límits permesos, perquè si ho fan i tenen d'anar per aquests nivells de baix del límit que toca, a Formentera es pot fer un punt zero? Nosaltres els hi hem dit en diverses reunions que se faci. Seria una solució que Formentera es quedés sense llum, clar. Veuria tot Formentera el que pateixen els de Camarí perquè això no es produeixi. Perquè quan parlem de moltes vegades de tot això, te surten comentaris a les xarxes com no vos véssiu fets a casa allí, pim, pam, històries d'aquestes. A veure, jo crec que tothom té dret a poder viure. Crec que estem en un moment que la tecnologia és a prou avançada com per poder tenir unes instal·lacions com Déu mana. No estem demanant res de l'altre món. Simplement que no hi haiga ni runou, ni pudor de petroli, que pugues estendre la roba fora, que no se te quedi negra, plena de mascarilla, de lo que tiren per s'aixemenar. És a dir, tampoc no demanem tant.
Bueno, el que demanau bàsicament és que es compleixi la llei. O sigui, la llei ja admet una contaminació acústica, ambiental, però van uns límits.
Exacte.
Però clar, és que amb l'esmena que va impulsar el Consell de Formentera, que abans ha explicat el conseller Antonio Jesús Sanz, i que la Comissió Balear de Medi Ambient no va tirar endavant, el que es fa és que no hi ha punts de mesurament.
Vale. Nosaltres el que ens preguntem és quin benefici en treuen de tot això? Algun benefici té davant. I després que aquest senyor surti...
Home, a ningú se li escapa pensant que potser GESA no vol invertir.
Bueno, que GESA no vol invertir està clar. Mentre només puguen guanyar i ningú els obligueixi a invertir, ja està, no? Però hi ha gent que es pot obligar a complir la llei. No?
La Comissió Balear de Medi Ambient, Govern Balear.
Bé, clar, clar. El Consell de Formentera no té la potestat per poder obligar-los en això. Que aquest senyor te diga que no en té constància, quan nosaltres sabem que quan va estar de conseller en Bonet, a través d'en Groizart, a Madrid es va presentar...
Anem a pams, Groizart era el director general d'Energia anterior.
Exacte.
Sí.
I quan estaven en Botent, en Bonet, que era Eivissenc, que potser li tocava més de prop, no el que nosaltres patim, que no el que puga tocar des de Mallorca, es va presentar un projecte alternatiu a Madrid, en el ministeri, per poder fer-ho d'una altra manera, que no s'incomplís la llei aquesta del 40% del monopoli, de les elèctriques i tot això. No s'ha fet ni cas. Quan va sortir això, de que es havia tombat endarrere el dels quatre punts de medició, al cap de pocs dies va sortir en premsa, que a nosaltres ens va passar a través del grup de WhatsApp de l'associació un de socios, que bueno, que Endesa havia hecho un regalo de respiradores i no sé què, i no sé què quantos, o són espases. A lo millor té alguna cosa a veure. A lo millor no. Però nosaltres ja som molt mal pensats. Yeah. Vull dir, això es pareix un poc a favor de algo.
I en tot això cal recordar, ja sabem que no és un tema teu, Lina, però bé, hi ha una família de veïns de Descamarí que bé, ha denunciat per la via penal a la tèrmica, i recordem que la Fiscalia va veure indicis ara fa uns mesos de delicte en les vibracions, emissions de fums i remors de la subestació elèctrica d'Escamarí. O sigui, ja veurem com acaba aquest procés judicial.
És que això és
també
normal. És normal, Pepo. Vull dir, és una família que no pot viure a casa seva. És que no es pot viure. Nosaltres estem un poquet més lluny, no ens afecta tant. Però és que ells, tot el que, per exemple, m'arriba jo a la roba que tinc que estar a fora, ells els hi entra dins casa seva. L'any passat, crec que us vaig passar un vídeo de més,
sí.
L'any passat, un matí, Nardita me va cridar per anar a casa seva i els seus cotxes, passant sa mà era carbó el que traies. Tu penses, tot això ho respiren. Aquesta gent, tant ells com els fills, han estat ingressats, tenen problemes de salut. És que això no pot ser. Vivim en el camp, vivim a Formentera, és un paraís, això. No pot ser que una central m'ho estiri tot això endarrere i que no hi hagi cap conseqüència.
Bé, doncs així estan les coses. Ens va dir el senyor Antoni Alorda, el president de la Comissió Balear de Medi Ambient, que tindria resolt el recurs en meitats de juliol aproximadament, o això assegurava en la seva entrevista aquí a Radio Illa el passat divendres. Podeu recuperar-la a través del web radioillaformentera.cat. Bé, què espereu d'aquesta resolució del recurs d'Endesa? En principi, a partir d'aquesta resolució ja es podrien activar aquestes mesures correctores?
Nosaltres no esperem res. Nosaltres ja hem arribat a un punt que anem pas a pas. El que es va firmant i va sortint Musucrany per Castellí, però realment no esperàvem res. No esperàvem res. Podem, sí que és veritat que tenim gent com el conseller, ens ho que hem parlat molt, ens ho que estan molt al dia totes les actuacions que es van fent, qualsevol cosa que ja se li comunica, però fora d'aquí no esperàvem res de ningú. Formentera sempre ha estat com una mica el darrer racó i ens segueixen demostrant que seguim sent el darrer racó.
I vosaltres, com a veïns d'Escamarí, us sentiu el darrer racó de Formentera? És a dir, us sentiu sols o us sentiu recolzats per la resta de població de l'illa?
Completament tots sols. Hi ha molt poca gent que t'apoyi. Molt poca gent. Te puc dir que potser dels missatges que te poden arribar de gent que t'apoya, doncs potser arribarà un 10%, no arribarà més. No? Ho hem parlat alguna vegada també, és allò de no m'afecta, no m'importa, no? Mentre no me toqui a jo, m'és igual. Mentre tu aguantes a remor, jo estic a casa, estic bé i tinc totes les comoditats. Realment és així. Vull dir, no ho veus a ningú parlar d'aquest problema.
Doncs aquesta és la realitat que han de viure els veïns d'Escamarí des de fa més de 15 anys.
Sí, ja t'he dit que això va començar, en el 2007 es va muntar l'associació.
O sigui, tu has criat els teus fills en aquest context, diguem-ne.
Sí, per supost.
O sigui, una vida marcada per això, eh?
Sí, sí. Sí, sí. I és molt dur. Tu pensa que ara, per tot el tema aquest del Covid i tal...
Heu estat a casa.
Hem estat a casa, però en la sort que en la turbina no s'ha encès tot aquest temps. No hi havia renou i és el primer any. El primer any. A lo millor jo fa 20 anys que estic en aquella casa, és el primer any que hasta ara, que he començat a haver-hi més renou i que Gesa està començant també les obres de la subestació nova i estan treballant en retros i tot això, és el primer any que hasta ara, diguem, la setmana passada, han pogut tenir finestres obertes. El primer any en 20. Si no, quan començava el dia 1 de maig tot el renou que començava a turbina, nosaltres ja estàvem tancant dits sense aire condicionat posat.
A partir del maig, amb finestres tancades.
Sí.
Bé. Lina Mayan, secretària de l'Associació de Veïns d'Escamarí, com sempre, moltíssimes gràcies. I bé, anirem seguint aquesta qüestió, com sempre hem fet aquí a Ràdio Illa.
Moltes gràcies a vosaltres.